Bon dia. Mercadona ha deixat la plaça Mercat d'Olot perquè l'espai no reuneix els estàndards necessaris per atendre els seus clients.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La companyia, a més, veient que no era possible adaptar l'espai al model de botiga eficient que està implementant a tots els seus supermercats, ha decidit quedar-se només amb la superfície del camp de futbol, on ha desplegat el seu nou model que permet atendre amb les màximes garanties als seus clients. De seguida coneixem tots els detalls a la marxa de Mercadona de la plaça Mercat d'Olot, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest primer dilluns del mes, d'aquest dilluns 3 de març de 2025.
Al dia, en 4 minuts.
Cap de setmana de successos a la Garrotxa, on dues persones van perdre la vida en l'incendi d'una masia a la Vall d'en Bas. Ahir al matí els bombers van localitzar els cossos de les víctimes, que segons les primeres hipòtesis haurien mort a causa de la inhalació de monòxid. També un ferit greu en un accident entre un cotxe i un camió a Olot. Els fets van passar aquest diumenge a la nit, vora de les 10, entre un camió i un cotxe, com explicàvem, en una de les entrades de la ciutat, com és el punt proper als camps de futbol de l'Escola Futbol Garrotxa i també de la Comissaria de Mossos d'Esquadra. També cap de setmana de Carnaval, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca i la Quarta Paret van triomfar al Carnaval de Platja d'Aro. La colla garrotxina va guanyar els premis de millor carrossa gran i millor disfressa. Pel que fa a l'Escola d'Arts Escèniques, es van dur el premi a millor comparsa. Més d'un centenar de persones van celebrar el Carnaval d'Infantil a Olot aquest dissabte. Aquest any s'ha continuat apostant per un format de matí, un horari més còmode per les famílies a mainada. La comunitat ucraïnesa continua insistint en la necessitat d'enviar ajuda al seu país 3 anys després de l'esclat del conflicte. Els refugiats ucraïnesos fa 3 anys que estan a l'exili i reconeixen que la situació no és fàcil. En esports, l'Olot surt escaldat del Narcís Sala perdent per 3-0. El Sant Andreu va desbordar el conjunt de Roger Vidal, que va patir la seva primera derrota a la banqueta olotina aquest diumenge. Prevenir, detectar i actuar per evitar la violència en l'àmbit esportiu. Aquestes són algunes de les accions que inclou el Protocol de Protecció a Infants i Adolescents que l'Ajuntament d'Olot ha començat a promoure. Avui en coneixerem els detalls. També dolta l'esport garrotxí després de conèixer la mort d'Enric Gossinyer, coordinador i entrenador del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc. Va morir aquest diumenge al matí a causa d'un infart. I tancarem aquest informatiu migdia parlant de cultura i de la nova exposició de la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa, una exposició a càrrec d'Àlex Noguer, protagonista de l'exposició que es pot veure a la Sala Oberta 2 fins a finals del mes d'abril.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Junts denuncia el caos ferroviari de Cunit i critica que el govern de tothom acaba al Llobregat. El diputat garrotxí al Parlament, Salvador Vergés, assegura que Renfe és el braç executor de la humiliació de l'Estat als catalans. La Generalitat inspeccionarà enguany més de 650 establiments d'incidència ambiental potencialment elevada. Són explotacions ramaderes, refineries de petroli, fàbriques de ciment, indústria química o dipòsits de residus. El conductor de l'accident mortal a Gurb, a Osona, serà detingut per homicidi imprudent quan rebi l'alta mèdica. L'home, que va donar positiu per consum d'alcohol, està ingressat amb ferides greus, recordem, en un accident on hi va morir una parella de 35 i 36 anys respectivament. Detenen un home que portava 3 bosses amb marihuana valorades en 100.000 euros a Lloret de Mar, a la Selva. Els Mossos no descarten més detencions en els propers dies. A la pàgina política europea, Álvarez diu que és prematur parlar d'enviar tropes a Ucraïna i aposta per aconseguir abans una pau duradora. El ministre d'Exteriors remarca que Espanya no té cap problema en enviar soldats a l'exterior. I el pla de pau franco-britànic per a Ucraïna passa per una coalició internacional i busca el suport dels Estats Units. Starmer es compromet a enviar-hi soldats per defensar la pau i von der Leyen vol convertir-lo en un porc espí d'acer.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Tenim per endavant una setmana amb llevant, llevantada que podria ser més intensa a partir de dijous i divendres i, per tant, poc veurem el sol, fins i tot algunes pluges. Avui més aviat plogims, intermitents, aquesta matinada ha plogut poquet, un litre a Bordils, mig litre a Palafrugell, més cap a la costa i prelitoral, i la temperatura mínima no ha estat molt, molt baixa. De fet, ha pujat lleugerament. 5 a Olot, 7 a Vic, 1 grau a Molló i fins a 6 sota 0 a Alta Muntanya. Aquests dies està fent fred, ha nevat el cap de setmana. 6 sota 0 a la Tosa i a Ull de Ter. De dia amb aquest cel tapat costarà passar dels 12, 13, 14 graus. Temporal marítim. La pluja que pugui caure avui, més aviat serà minsa, potser més abundant de cara a la tarda i al vespre. I demà un dia variable, mig ennuvolat, encara alguna gota, molt poca cosa, poca pluja i fins i tot més clarianes de cara a dimecres. Però cap a dijous i divendres segurament les pluges es podrien incrementar. Avui podria nevar feblement al Pirineu Oriental, cap a 1.400, 1.500 metres, i a la tarda pujaria 1.800. Això també ens indica que la temperatura puja respecte al cap de setmana. Tant dissabte com diumenge, aquelles nevades del Ripollès, de la Cerdanya, que han deixat de 5 a 15 centímetres i que han millorat, evidentment, l'estat de la neu a bona part del Pirineu. Fins i tot, doncs, a partir de dijous-divendres, quan entri més pluja, podria tornar a nevar i amb més intensitat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns plujós amb inestabilitat a casa nostra, 3 de març de 2025 a l'antena de Ràdio Olot. Comencem parlant dels motius de Mercadona, que ja ha deixat la plaça Mercat d'Olot perquè l'espai no reuneix els estàndards necessaris per atendre els seus clients. La companyia, a més, veient que no era possible adaptar l'espai al model de botiga eficient que està implementant a tots els seus supermercats, ha decidit quedar-se només amb la superfície actual del costat del camp de futbol, on ha desplegat el seu nou model que permet atendre amb les màximes garanties als seus clients. Ens en dona més detalls en Joel Tallant.
Mercadona va arribar a Olot ara fa 10 anys, coincidint amb l'obertura de la nova plaça Mercat. Les característiques de la planta baixa de l'edifici no permetia el creixement de la marca en aquesta ubicació ni tampoc desenvolupar el nou model que, en canvi, sí que es pot trobar a les instal·lacions de l'Avinguda de Sant Joan de les Abadesses. La companyia diu que s'ha pres la decisió de tancar el supermercat del centre d'Olot, ja que per les seves característiques no respon als estàndards necessaris requerits actualment per atendre els seus clients i no és possible adaptar-la al model de botiga eficient que la companyia està implementant als seus supermercats. Mercadona va començar a implementar el seu model de botiga eficient a Catalunya l'any 2017 i ja està disponible en més de 200 supermercats. Aquest nou sistema incorpora mesures que permeten reduir fins a un 40% el consum energètic respecte al model de la botiga convencional, millora l'aïllament tèrmic i acústic, disposa de congeladors horitzontals molt més eficients energèticament i compta amb un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia, cosa que permet una millor gestió de l'energia. Mercadona ha recordat que continua amb la seva activitat a Olot amb una gran superfície situada a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, on justament hi ha implementat aquest nou model de botiga eficient. La companyia, que ja està fortament arrelada al territori, també ha anunciat que mantindrà la seva col·laboració amb entitats socials com Càritas Garrotxa o Mans per l'Acció Solidària, a les quals dona diàriament aliments per atendre a les famílies més vulnerables de la ciutat.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Diumenge, marcats estrictament pels successos a casa nostra, per exemple, en els fets que van passar ahir al matí a la Vall d'en Bas, on dues persones van perdre la vida en un incendi en una masia aïllada a la Pinya. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís vora 10:45 del matí i van mobilitzar dues dotacions. En arribar, el foc estava pràcticament extingit, tot i que havia causat danys importants a la planta baixa de l'edifici, inclòs l'enfonsament parcial del sostre. Durant la inspecció de l'habitatge, els bombers van localitzar al primer pis els cossos sense vida de dues persones, possiblement pare i fill de 65 i 40 anys. Els Mossos d'Esquadra van activar tres patrulles, inclosa la unitat d'investigació de la comissaria de la Garrotxa, per aclarir les causes de l'incendi. Segons les primeres hipòtesis, la causa de la mort hauria estat la inhalació de monòxid. I a la carretera, i al vespre, un ferit greu en un accident entre un cotxe i un camió a Olot. Els fets van passar vora les 10 de la nit d'aquest diumenge. L'accident va deixar una persona ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Per la seva banda, el conductor del camió va sortir il·lès. Precisament es tracta d'un punt on ja s'hi han produït diverses topades en els darrers mesos.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Cap de setmana de Carnaval amb la carnavalesca com a gran guanyadora. I és que la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, juntament amb la Quarta Paret, per exemple, van triomfar al Carnaval de Platja d'Aro. La colla garrotxina va guanyar els premis de millor carrossa gran i millor disfressa. Pel que fa a l'Escola d'Arts Escèniques, es van dur el premi a millor comparsa. També va haver-hi premis amb sabor garrotxí divendres al Carnaval de Sant Feliu de Guíxols. Premis garrotxins durant aquest cap de setmana de carnavals en molts punts de la demarcació, especialment a la costa. Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, la gran guanyadora va ser la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca amb Llegendàries. Es van endur el primer premi divendres al Carnaval de Sant Feliu de Guíxols i dissabte al Carnaval de Platja d'Aro, tant al primer lloc a carrossa gran com també a millor disfressa.
No només és la part més lúdica, sinó també la part més guerrera, i estem encantadíssims, la veritat és que ens ho hem passat superbé i esperem continuar gaudint tots els carnavals que ens queden per endavant.
Qui també es va endur un premi a Sant Feliu van ser els emmascarats a millor disfressa del carnaval. A Platja d'Aro, a banda del gran triomf de la carnavalesca, la santjoanenca va quedar segona, millor disfressa i a la categoria de carrossa gran. En aquesta categoria també hi van participar la penya Carnavàlia de la Vall de Bianya i el Stanley Fa de la Pinya. Pel que fa a carrosses petites, carnavalots a Sant Miquel, penya Blaugrana, el Mugàvers Garrotxins i els Titots van ser els representants garrotxins. I a millor comparsa, la gran guanyadora va ser la Quarta Paret, seguida dels Emmascarats i les Tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia. El director de la Quarta Paret és Jordi Massagó.
Començar un dia, perquè nosaltres tenim una escola d'arts escèniques, de teatre musical, i el que teníem ganes era de mostrar fantasia, Disney, màgia, i sobretot passar-ho molt bé al Carnaval de Platja d'Aro.
A banda de carnavals a la Costa Brava, aquest dissabte també es va celebrar el 47è Carnaval Terra Endins de Torelló. Per la part garrotxina hi van participar dues colles, els Marrinxos i els Macos de les Preses. Els dos van competir en la categoria B. No només a la costa va ser moment per al carnaval, sinó que a casa nostra va ser moment per al carnaval infantil, on més d'un centenar de persones el van celebrar. Aquest any s'ha continuat apostant per un format de matí, un horari més còmode per les famílies especialment amainada. La cercavila va passar des del Parc de les Mores fins al Parc Nou, amb molta música, bon ambient i actuacions pels més petits. Gerard Puigdemont.
Aquest dissabte l'ha omplert de colors, música i disfresses amb el carnaval infantil, un petit aperitiu per la rua d'aquest cap de setmana. La cercavila ha començat ben aviat la seva marxa al Parc de les Mores fins a arribar al Parc Nou, donant la volta per tota la plaça Amèrica. La rua ha sigut liderada per la carrossa de les Reines d'enguany, la Joana Amat i la Bruna de Saló.
Bueno, és un conjunt una mica de...
Sí, és com que anem de parella, que es vegi que som les dues reines. Llavors jo sí que vaig amb moltes papallones, però porto el detall del llaç. I en canvi ella va amb molts llaços
i vaig amb el detall de la papallona. Ens hi vam apuntar nosaltres i
sí,
feia una miqueta de vertigen, sí, però vam dir, bueno, va, si ho fem juntes, som-hi i molt bé.
Faltava algú i vam dir, doncs mira,
nosaltres
provem-ho.
Des de l'organització asseguren que la jornada cada any ha estat un èxit de participació. Abans la rua es feia a la tarda, però no va ser fins al 2021, quan la Comissió del Carnaval Infantil va decidir traslladar les activitats al matí.
Les dues entitats que formem part de l'organització ens dediquem a l'educació en el lleure, sobretot en infants i joves, doncs creiem que és molt important que es valori, doncs, també que els més petits, que de vegades queden una mica més desplaçats dels grans festivals de Carnaval i Carnestoltes, doncs, que es fan arreu del país, doncs, que tinguessin la seva part i el seu protagonisme, doncs, els més petits de la casa, i s'ho poguessin passar amb el seu format. Apostem per un format de matí, perquè doncs, les famílies eren molt més receptives de que per als nanos també que la tarda es feia molt llarg i cansat.
Al Parc Nou es van poder veure des de princeses, superherois, bombers i un llarg etcètera de personatges.
M'ha dit que Anastàcia i vaig de Ventafox. M'ha dit Daniela i vaig de la Blancaneus.
A la seva camisa. A ti que ha fixat abans.
Hola, sóc la Sabina i vaig disfressada d'Arwen del Senyor dels Anells.
Me dic Sofia i vaig de Ladybug.
És en Harry Potter i porto el vestit que totalment m'agrada preferit meu.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Abans dels esports, moment per parlar de la comunitat ucraïnesa que continua insistint en la necessitat d'enviar ajuda al seu país 3 anys ja després de l'esclat del conflicte armat entre Rússia i Ucraïna. Els refugiats ucraïnesos fa 3 anys que estan a l'exili i reconeixen que la situació no és fàcil. Un dels casos és el de la Dana, una de les ucraïneses que viu a la Garrotxa i que reconeix que des de la distància el conflicte també es viu i intensament, ens ho explica el nostre company Néstor Carvajal.
Aquest febrer es complien 3 anys des de la nova ofensiva russa a Ucraïna. El conflicte es viu més enllà de les fronteres ucraïneses. La Dana Bonjuk, ucraïnesa que viu a la Garrotxa des de fa anys, creu que és normal que s'hagi anat normalitzant aquest conflicte, però assegura que és important continuar enviant ajuda.
Seguim recollint els aliments, seguim comprant entre tots, els ucraïnesos que hi ha per tota Espanya, seguim comprant cotxes, ambulàncies, recollim medicaments, el que podem. El menjar, el principal és menjar, perquè has de pensar que hi ha nois en la primera fila que estan sense gaire res.
Bonjuk diu que en alguns casos el conflicte ha impactat a la mateixa ciutadania, també des de la distància, a Olot mateix, però en altres casos no.
Jo, per exemple, jo tinc amics russos i no passa absolutament res. I si tu necessites la seva ajuda, allà estaran alguns. Hi ha l'altra gent russa, que ja no són tan amics, però ens coneixíem, no?, per carrer, hola, què tal, i ara els gira la cara.
La guerra en aquest moment podria trobar-se en un punt d'inflexió a causa del gir de 180 graus en la política exterior dels Estats Units, principal partidari d'Ucraïna en el conflicte. Tot i això, la guerra entre Ucraïna i Rússia encara és vigent.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot va sortir ahir escaldada del Narcís Sala després de perdre i per 3-0. El Sant Andreu va desbordar el conjunt de Roger Vidal, que va patir la seva primera derrota a la banqueta olotina. Abans del minut 20, els andreuencs ja guanyaven per 2-0 i havien fallat un penal. A la segona part van completar la golejada amb el 3-0 definitiu. Malgrat la derrota, l'Olot continua fora dels llocs de descens. David Planella.
Hi ha dies en què no pots fer res més que baixar el cap, acceptar la derrota i mirar cap endavant. És el que va fer Roger Vidal després del 3-0 que el seu equip va encaixar ahir al Narcís Sala.
Crec que no, el que s'ha viscut aquí no l'havíem viscut i esperem que no es repeteixi, perquè l'Olot té el seu objectiu, que el tenim claríssim i que el d'avui no ens farà dubtes ni ens farà fer-nos mals de caps. No, tenim claríssim l'objectiu i hem de continuar treballant.
Per primera vegada aquesta temporada, l'Olot es va veure desbordat pel seu rival, el Sant Andreu, va empetitir el conjunt garrotxí en una primera mitja hora de joc en què va fer incomptables arribades perilloses a la porteria de Pol Ballester. Al minut 8, Max Mercet es va quedar sol davant del porter i el va superar amb una vaselina perfecta. I només 10 minuts després, Marcos Méndez va marcar el segon en aprofitar una pilota de Lucas Viña a l'àrea petita. El 2-0 ja era un avantatge prou significatiu, però encara hauria pogut empitjorar si al minut 21 Max Mercet no hagués fallat un penal per mans de Yaya Sidibé. Per sort, va enviar la pilota fora.
Hem passat uns 20-25 minuts molt dolents. No ens hem refet, hi ha hagut el penal, que encara sort que no ha entrat, i no hem ser capaços de tornar a entrar al partit fins als últims 10 minuts de la primera part.
El Sant Andreu va demostrar per què és l'equip més ofensiu de la categoria i, empès per la seva nombrosa afició, més de 3.000 aficionats al Narcís Sala, va continuar insistint buscant el 3-0. No el va trobar i l'Olot poc a poc es va anar refent. L'equip de Roger Vidal va acabar millor la primera meitat. Mainau va xutar des de fora l'àrea, Marc Mas va rematar amb el cap a fora i va faltar connectar un parell de pilotes clares a dins l'àrea. Al començament de la segona, però, el conjunt olotí no va poder donar continuïtat a la reacció del final de la primera. El Sant Andreu va sortir amb força i no va concedir pràcticament cap oportunitat a un Olot impotent. Els andreuencs, a més, van arrodonir el marcador, marcant el 3-0 al contraatac gràcies a Toni Paredes.
Posar poder una mica la pressió una mica més alta, hem ser capaços de robar alguna bola, robar ja a prop de l'àrea seva, però ens ha costat, sí. Avui ens ha costat i no hem generat com per guanyar el partit.
Amb la victòria, el Sant Andreu es va situar líder de segona federació i amb la derrota, la primera de Roger Vidal a la banqueta, l'Olot es manté en zona de permanència però perd un punt de marge perquè tant l'Alzira com la Penya Deportiva van empatar aquesta jornada. Ara els olotins estan empatats amb els valencians en el lloc de play-out i tenen 2 punts de coixí respecte del descens directe. Diumenge que ve, a les 6 de la tarda, arribarà un Sabadell en hores baixes a l'estadi municipal d'Olot.
També en esports parlarem de prevenir, detectar i actuar per evitar la violència en l'àmbit esportiu. Aquestes són algunes de les accions que inclou el protocol de protecció a infants i adolescents que l'Ajuntament d'Olot ha començat ja a promoure. Ara mateix hi ha 9 clubs a la ciutat que han d'escollir els seus respectius delegats per aplicar aquest protocol, Daniel Puigvert.
A finals del 2023, la Generalitat i el Consell Català de l'Esport van començar a impulsar un nou protocol de protecció a infants i adolescents dins el món de l'esport. Ara és el torn dels ajuntaments de cada municipi que han d'obligar les entitats esportives a tenir una persona responsable d'aquest protocol. Des de l'Ajuntament d'Olot ja han començat a treballar-hi amb aquest projecte que inclou circuits d'intervenció i mecanismes d'actuació, detecció precoç de possibles situacions de risc i també complementa la guia La violència sexual a l'esport, on es reconeix, es coneix, es parla i s'actua davant la prevenció, detecció i abordatge de possibles casos de violència sexual en contextos esportius. El cap de l'àrea d'esports, Marià Clavell, explica la importància d'aquesta figura dins els clubs.
Un responsable que hauria de tenir cada club, conforme hi hagi algun cas de violència de qualsevol tipus, els afectats es puguin dirigir a aquests responsables de club. Llavors, a partir de un cop aquest responsable ha d'hagir recollit aquest tipus de violència, haurà de seguir els protocols pertinents, que sí que ja especifica molt aquest protocol marc el que s'ha de seguir.
El protocol s'aplicarà a tot el personal, entitats i organismes esportius que treballen amb infants i adolescents. Actualment a la ciutat d'Olot són 9 els clubs esportius que estan treballant per incorporar aquesta figura. Són la Unió Esportiva Olot, Club Bàsquet Olot, Club Esportiu Taekwondo Olot, el Club Patinatge Artístic Olot, el Club Hoquei Olot, Club Voleibol Olot, Club Joventut Sant Pere Martí, Club Tenista Olot i el Club Gimnàstica Osona. El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Anió Oriol Sellabona explica que els clubs de la ciutat són segurs, però sempre hi ha la possibilitat que passi alguna situació d'aquestes.
Són els primers interessats i treballen intensament perquè aquests siguin uns entorns segurs i ho aconsegueixen. Des d'aquí traslladar un missatge de molta confiança als clubs, a les famílies, perquè realment tenim el privilegi de tenir uns clubs que treballen des de la qualitat en els seus projectes i, per tant, doncs, que són garantia de feina ben feta. Però penso que no està de més poder tenir una eina a l'abast perquè, si malauradament alguna vegada s'hagués d'utilitzar, estiguessin tots preparats, preparades, tothom sabigués quins recursos hi ha al seu abast i siguéssim capaços de poder atendre les situacions. Quan menys greus siguin, millor.
El cap d'Esports, Maria Clavell, explica que ja han tingut una reunió amb els clubs de la ciutat sobre la implementació d'aquest protocol. La idea és que d'aquí a uns mesos es puguin tornar a reunir i que s'exposi la persona encarregada de cada entitat.
I per tancar la carpeta esportiva, dol a l'Esport Garrotxí després de la mort de forma sobtada del que fins ara era el coordinador i entrenador del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, Enric Gossinyer. A banda d'aquests càrrecs, Gossinyer també havia estat president del club. L'entitat ha anunciat la notícia a través de les seves xarxes socials, destacant la seva passió, dedicació i compromís amb l'esport i que deixa també una petjada inesborrable a la seva comunitat. Des del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc també han anunciat que properament s'anunciaran els actes d'homenatge. De fet, aquest mateix diumenge a la tarda s'havia de disputar el duel garrotxí de la segona catalana masculina entre el Club Bàsquet Vall d'en Bas Escola Pia i Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc i que va quedar ajornat. I avui a la contraportada parlem de cultura i de la nova exposició de la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa.
És un dels artistes amb més trajectòria i amb un pes específic de la seva obra, no només pintura, sinó ell fa pintura, fa escultura, fa instal·lacions artístiques. Crec que realment estem davant d'un dels artistes i un dels referents de les arts visuals contemporànies a casa nostra.
Fins fa poc teníem una cosa, diguéssim, de més d'un artista molt i molt jove, doncs ara tenim una persona amb molta trajectòria i penso que és també un exemple de l'aposta que té des de l'àrea de cultura, l'àrea de museus.
Acabem d'escoltar Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot, i Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació, parlant d'Àlex Noguer, el protagonista de l'exposició que es pot veure ja a la Sala Oberta 2 fins a finals del mes d'abril. L'artista garrotxí repassa la seva trajectòria a través d'un recull de dibuixos, pintures i fotografies, les quals conviden a parar atenció i a captar la primera sensació que donen. La mostra porta per títol Dibuixar un arbre.
A través d'una exposició minimalista carregada de blancs i buits, amb pocs elements i formada per diversos dibuixos fets amb llapis i alguns amb pintura, l'artista garrotxí Àlex Noguer ofereix un petit tastet de la seva trajectòria artística. També inclou fotografies i dibuixos amb arbres com a protagonistes. Tot plegat sorgeix d'un llibre que fa alguns anys va publicar.
En realitat, aquesta exposició és transportar en un espai expositiu el contingut d'un llibre que té el mateix títol, Dibuixar un arbre, que es va publicar el 2013 i que té la singularitat de que són una selecció de 8 treballs i cada un està acompanyat de reflexions d'ordre teòric sobre el procés de creació i el mètode de creació que es varen escriure mentre s'estava fent aquell treball, no? Aquesta és una cosa d'utilitzar la teoria i la pràctica d'una forma conjunta que sempre m'ha interessat molt.
El lligam entre art i natura sempre ha estat present en l'imaginari d'un Àlex Noguer que fa comparacions i associacions constants. L'exposició pot ser entesa com una gran metàfora, en aquest cas entre els arbres i les persones.
Ens hem centrat en una part de la natura, amb la idea de on va el concepte d'arbre, per això, per les seves capacitats antropomòrfiques que té, i els arbres, doncs, tots neixen i creixen i es desenvolupen segons les circumstàncies que els envolten, cosa que també ens passa als éssers humans, i era fàcil establir aquesta relació entre els éssers humans i els arbres, no?
L'autor diu que el fet d'haver nascut als Hostalets d'en Bas en un àmbit rural l'ha marcat en la seva manera d'entendre l'art. Àlex Noguer convida tothom a visitar la seva obra a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa fins al 21 d'abril. Recomana fer-ho amb calma i silenci. Apel·la als visitants a aturar-se davant les obres i estar molt atents a allò que els diu el dibuix o la pintura només amb un cop d'ull, sense deixar entrar la raó, posant especial èmfasi als primers segons. És el que ell anomena la percepció preracional de les imatges. Diu que sovint és més important la mirada que no pas allò que es mostra. A partir d'aquí, tothom pot fer una interpretació lliure dels seus treballs.
Però després alguna d'aquelles peces, potser te l'emportes i segueix treballant en la teva ment, potser durant mesos o tal vegada anys, no? Llavors sí, jo espero que la gent, primer de tot, hi vegi com una sinceritat en la forma de presentar-ho i a la forma d'expressar-ho, i després que entengui que qui realment acaba la peça és el que la mira. Aquesta obra està oberta fins que algú la mira, la interpreta i aleshores ho tanca tot, no? I això és lo interessant.
L'exposició també inclou un espai audiovisual. Els visitants poden asseure's, posar-se uns auriculars i seguir un vídeo en el qual es dona a conèixer més i millor l'Àlex i la seva vida. Destaca la seva relació amb els joves, després d'haver exercit durant 45 anys com a docent. Noguer és catedràtic emèrit de pintura de la Universitat de Barcelona.
Amb l'exposició d'Àlex Noguer tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 3 de març de 2025. Ara us deixem, com sempre, amb la cita habitual dels dilluns al migdia amb l'actualitat esportiva de la mà del Tercer Temps amb en David Planella. Com sempre, la informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.